Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Malauradament, són nombroses les escoles que requereixen millores en els seus equipaments arreu del Penedès. Entre aquestes hi ha l'escola Circell de Moja, un centre que compta amb un claustre que es va adherir dimecres passat en el seu conjunt a la vaga del sector educatiu. Fa pocs dies traslladaven al Departament d'Educació la demanda d'actuacions per resoldre deficiències estructurals de l'edifici. Però la resposta no està sent la desitjada. La mateixa directora de l'escola, Isabel San José, ho exposa en aquesta conversa amb Raimon de Cara des de Canal 20.
Ens hem desplaçat fins a l'escola Circell de Moja per conversar amb la seva directora, la Isabel San José. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Enregistrem aquesta conversa tot just una setmana després de que l'escola rebés la visita de la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació, la Marisa Vila. Com va anar aquesta reunió? Sí que en altres serveis informatius hem explicat, en altres espais de l'emissora m'ha explicat que pel que fa a Sant Pere Molanta va anar bé perquè s'està avançant en el que és la preparació del projecte de la coberta. Aquí no podem tenir aquest tot en positiu, no, directora?
No. Bé, primer de tot dic que la visita de la directora de serveis territorials, el motiu principal era perquè tot just començava el seu càrrec i havia fet una ronda de visites per les diferents escoles. Va ser ella mateixa la que va demanar visitar el municipi. Llavors l'objectiu principal bàsicament era aquest. Llavors, en el cas de la nostra escola, quan va venir, sí que és veritat que li van posar damunt de la taula tot el tema de la infraestructura de l'edifici, que el nostre edifici s'està envellint i que cal actuacions més serioses. I bueno,
què li va demanar exactament?
Bueno, li vam estar ensenyant l'escola, o sigui, a l'escola fa molt de temps que tenim problemes d'infraestructura, de manteniment, o sigui, quan plou molt ens entra molta aigua a les aules, sobretot les que donen a la façana, entra aigua al gimnàs, entra aigua a la biblioteca, tot això provoca pues, que els mobles, els ordinadors o el que sigui quedin malmesos. Hi ha moltes filtracions a les parets, les finestres també estan envellides i entren humitats i aigua i tot això. Tenim una zona del terra de l'escola que també se'ns dilata i es trenquen rajoles. Bueno, l'escola s'està fent velleta, bàsicament. I li van posar tot això damunt de la taula. El tema de les pluges ho saben ja des de fa molt de temps, perquè almenys des de que jo estic aquí a l'escola és una cosa que s'ha posat en coneixement al departament, tant abans als serveis centrals, quan encara no hi havia els serveis territorials del Penedès, com a posteriori. S'han enviat fotos, han enviat vídeos, han vingut a veure a l'escola, han vingut a veure les filtracions, i és un tema que està pendent i que no hi ha manera de que ningú ens digui què.
I en el marc d'aquesta reunió, què us van dir directament? Ja la primera impressió, la primera resposta que va fer en aquest cas el departament a través de la seva màxima responsable al territori?
Bueno, crec que és una resposta que esperaven tant la regidora d'Educació com jo. O sigui, no esperàvem una resposta de sí, no patiu, ho arreglarem, sinó que la resposta bàsicament és ens ho apuntem, esteu en la llista de coses urgents, però clar, tot això no, o sigui, no hi ha res en fer.
O sigui, hi ha una part de les actuacions, entenem, que correspondrien al departament i d'altres, de manteniment de l'Ajuntament, és així? S'han de diferenciar les actuacions necessàries?
Sí, però mai hem tingut clar quines corresponen a uns i quines corresponen a uns altres. Sí que és veritat que l'Ajuntament fa les actuacions més urgents, les que es necessiten en aquell moment, o sigui, l'Ajuntament va fer el manteniment de l'edifici, o sigui, si ha de pintar, si ha de canviar una zona de rajoles perquè han saltat, ho canvia, o sigui, tot això ja ho està fent l'Ajuntament, però clar, hem de tenir present que l'edifici lo que és la infraestructura, pensem que és cosa del departament. I a més és que estem parlant d'unes intervencions bastant serioses que s'han de fer, perquè tot el tema del terra se suposa que són per juntes de dilatació i, clar, tot això suposa aixecar tota una zona del terra. Clar, coincideix amb tota la part més vella del centre, perquè, com ja se sap, aquesta escola té com dos parts, una més nova i una més antiga. I llavors, clar, tota aquesta problemàtica la tenim en la part més antiga del centre.
Estem parlant d'un edifici de 30 anys ben bo.
Doncs dels 80, dels 80.
Si hagués de situar la primera de les prioritats, l'actuació més urgent, que si seria atesa pel part del departament, quina traslladaria? Quina seria aquella cosa que primer cal, entenc, que s'ha de fer?
Les filtracions de l'aigua. Les filtracions de l'aigua, perquè tot això provoca que, bueno, si tenim la sort d'estar a l'escola, podem enretirar mobles, podem enretirar ordinadors i tot això. Però si no estem a l'escola, com ha passat algun estiu, pues te trobes després pues tot mullat. O sigui, hi ha una parla de la de l'aula polivalent, la que està al costat de la biblioteca, entra per un canal, entra molta aigua i tenim tota la paret que està bufada, o sigui, la fusta que hi ha a sobre de la paret està bufada i a més es veu tota la filtració. O sigui, tot el tema de la filtració de l'aigua de la pluja és el més important, perquè està provocant, i a més, clar, també provoca humitats, el sostre, les està tot, les com es diu això?
La teulada?
No,
la coberta?
Les plaques aquestes del sostre, clar, tot això, per l'acumulació de l'aigua, pues, també s'estan desfent, s'estan trencant, i entra molt més aigua. Clar. I el voltant de les finestres també hi ha moltes humitats. Jo crec que el tema de les filtracions de l'aigua és el més imminent que cal fer.
Si no l'hem errat, sí que hi va haver a l'inici del curs com un estudi des de l'Ajuntament per això situar, detallar les necessitats, les eficiències que calia arranjar en aquest edifici.
Sí, a inici de curs van demanar a l'Ajuntament que poguessin venir a l'escola, perquè pensàvem que ens havíem de posar ja amb l'escola. O sigui, portem molts anys que estem observant, pues, això, que hi ha una part de l'escola que està envellint i que s'estan fent pegats. Però, o sigui, s'estan fent pegats perquè no es pot fer una altra cosa. O sigui, no hi ha ni temps material, ni persones materials, ni pressupost. I llavors s'està fent com s'està podent. O sigui, a mesura que van sorgint les urgències, pues, s'estan arreglant i ja està. Però, clar, tot això provoca, pues, que es va fent, pues, a poc, es va tapant això, però surt per una altra banda. I llavors, sí, a l'inici de curs van venir l'arquitecte, el tècnic, l'alcalde, i d'aquí es va fer tot un projecte que en principi també s'ha enviat a la directora de serveis territorials.
Què n'espereu ara a l'escola?
Què n'esperem?
Quina resposta espereu?
No,
el desig és una cosa o l'altra és l'expectativa fonamentada, real?
Jo, sincerament, de moment no espero res. O sigui, tot el que vingui, benvingut serà, però una resposta immediata per part del departament no hi haurà, perquè ja ens ho van dir, que hi havia altres prioritats, altres escoles amb altres urgències. Sí que hi ha actuacions, sí que ens van dir que es mirarien a veure si en comptes de fer una cosa global es podia fer com coses més, més en parts, o sigui, tot el tema de les finestres es podrien canviar, o sigui, com anar fent per trams en comptes de fer tota una intervenció més gran. Però no sabem res.
Vinculada a aquesta qüestió, perquè té a veure també amb destinar més recursos, més pressupost a educació en el conjunt del país, hem deixat enrere una jornada de vaga que va ser seguida de manera molt, molt massiva en molts punts del territori, i hem de dir que aquí a l'escola Circe hi ha un seguiment total. Tot el claustre es va adherir a la vaga.
Sí, gairebé tot el claustre es va adherir a la vaga. Sí, vam tenir els serveis mínims, bàsicament. O sigui, érem 3 docents, el que corresponia per la resolució, i una persona de l'equip directiu. Van venir un total de 70 criatures, 30 més o menys d'infantil i la resta de primària, o sigui, teníem un volum de criatures bastant important per tres docents que hi havia, però bueno, sí, el seguiment va ser massiu. Bé, no sé, és que estem cansats, estem farts, estem esgotats i bueno, la manifestació ja es va veure a les notícies, que va ser multitudinària.
Hem de dir que més enllà d'una reivindicació salarial també, perquè hi és, no?, de recuperar poder adquisitiu, hi ha d'altres aspectes que tenen a veure amb el que apuntàvem ara, més recursos, també en l'atenció a la diversitat, perquè hi ha un decret d'inclusió, d'educació inclusiva, que negre sobre blanc pot estar molt bé, però sense recursos, no es pot portar a la pràctica.
Tenim un decret en paper,
Sí?
que la idea, l'ideal i tot això està molt bé, perquè això sí que s'ha de dir, que el decret està molt bé, però clar, tu no pots tenir un decret en el que vols implementar una sèrie de coses sense afegir més personal en aquest sentit. I llavors estem implementant un nou decret amb les mateixes persones i això és inviable, o sigui, és inviable. A més, estem notant que cada vegada tenim més casuístiques a les aules, de diferents tipologies, de més greus a menys greus, però clar, que fa que l'atenció individualitzada sigui cada cop més impossible. I llavors això, sí, una de les dels punts forts era el decret d'inclusió, la plantilla per implementar el decret d'inclusió. I després tot el tema de la burocràcia, o sigui, és que ja no només a nivells d'equips directius, o sigui, els equips directius ja fa molt de temps que estem dient que estem immersos en una quantitat de burocràcia impressionant que ens allunya de poder treballar la línia pedagògica del centre, però és que els docents estan igual, o sigui, és que cada vegada se'ls exigeix més, i tot això influeix en les criatures i en la teva part com a docent, no, en l'aula.
I el que apuntava abans també, més recursos per que els equipaments, les instal·lacions puguin ser d'acord amb el que
Sí,
es demana
sí,
per
sí.
atendre les criatures, tot i que segurament en la resposta del departament sempre hi ha la perspectiva de situar en aquestes trobades, entenc que sempre hi ha edificis, escoles que tenen els espais més
Sí,
deteriorats.
sí, sí, sí. Bueno, però és que precisament el problema és aquest, o sigui, que cada vegada hi ha més edificis envellits, però perquè cada vegada, o sigui, no s'ha posat diners en educació en aquest sentit. Llavors, si tu no tens uns pressupostos un equip diners destinats a educació, és impossible que tu puguis intervenir en aquests edificis. O sigui, estem parlant de que tens els mateixos diners de fa no sé quants anys, per unes escoles que cada any estan envellint. I llavors és inviable, o sigui, és que s'ha d'invertir en educació, però ja, o sigui, ja en tots els sentits. En plantilla, en infraestructura i en tot, en tot.
I a peu de centre, com es veu la lluita que té el sector d'ensenyament? Com ha de continuar l'atenció mobilitzadora, si ha de seguir?
Bueno, jo crec que hauríem de continuar mobilitzant-nos, no sé de quina manera, però és veritat que crec que la manifestació d'ahir, la quantitat de gent que hi va haver, ja diu molt, o sigui, feia molt de temps que una vaga no era tan seguida i feia molt de temps que la gent no es manifestava d'una manera tan multitudinària. Llavors jo crec que a partir d'aquí hem d'aprofitar això i continuar amb reivindicacions, no sé, suposo que els sindicats pues, ja tindran pensat altres mobilitzacions i des dels centres també s'estan fent moltes coses també per visibilitzar això. Suposo que continuarem amb la lluita. Ja veurem quin resultat dona.
He volgut aprofitar aquesta conversa per parlar de la situació de l'edifici, doncs també per aquest element d'actualitat d'aquesta jornada de mobilització que va ser això, seguida per la totalitat del claustre de l'escola Circell de Mos. Entenem que el claustre també està al cas, com no pot ser d'una altra manera, d'aquestes necessitats que des del punt de vista de l'equipament es trasllada al departament.
Sí, estan al cas, sí, s'ha parlat amb ells, i a més a més ho veuen, o sigui, són els primers que quan entra aigua han de recollir, han de retirar mobles, o el que sigui, són els primers que amb aquestes onades de calor que també tenim últimament, doncs clar, és un altre dels punts que també ens cal, o sigui, aquesta part de la climatització, o sigui, tenim ja calor des del mes de maig i que ens dura pràcticament fins al mes d'octubre, llavors les aules estan sense climatitzar, i tot això, doncs els mestres, clar, estan al peu del canó i són els que també ho pateixen.
Hi hauria mobilitzacions específiques per reclamar aquestes millores al centre?
Pues no ens hem plantejat res de moment, perquè tot això sí que és veritat que aquests darrers anys hem donat la veu al departament i tot això, sí que és veritat que aquest any ha sigut l'any que ens hem posat com més a sobre i no ens ho hem plantejat. Esperem una mica perquè pràcticament fa 2 dies que hem tingut la reunió amb la nova directora de Serveis Territorials. Sé que l'Ajuntament ha enviat tot aquest projecte també a la directora, o sigui, esperarem una miqueta a veure com respira tot plegat i mirarem a veure què.
Anem seguint. Isabel San José, directora de l'Escola Circe i de Moja, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé, molta sort.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Aquesta era la conversa que podíem mantenir amb la directora de l'escola Circell, la Isabel San José. Durant l'entrevista fèiem referència a les bones notícies que es van poder obtenir i confirmar a l'altra escola d'Olèrdola, a l'escola Rosa Muntaner de Sant Pere Molanta, precisament en la visita de la directora dels Serveis Territorials d'Educació al Penedès, la Marisa Vila, tal i com ja vam exposar fa uns dies. Recordem que en una trobada a l'escola de Sant Pere Molanta, la mateixa directora dels Serveis Territorials i un arquitecte del departament es mostraven molt receptives, validaven el projecte de coberta de l'escola de Sant Pere Molanta, que depèn d'Educació, però és una instal·lació que és d'ús públic fora de l'horari lectiu i està oberta al conjunt de la ciutadania i acull també molta activitat ciutadana. És l'epicentre de les activitats, per exemple, de la Festa Major d'estiu de Sant Pere Molanta. A la regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Olèrdola, Fina Mascaró, li preguntàvem precisament que en el cas de l'escola Circell les notícies no havien estat tan positives com les que sí que es podien confirmar en aquesta visita a l'escola Sant Pere Molanta. Ella ens deia això, la Fina Mascaró. L'escoltem.
Bé, no van ser tan positives en el sentit que tant la tècnica dels serveis territorials, la directora, com jo, doncs es vam desplaçar al Circell i la cosa bona que vam tenir en el Rossend Muntaner és que, evidentment, la partida pressupostària per fer front a les obres la vam posar nosaltres. Segurament, si haguéssim demanat que la coberta la pagués el departament, doncs segurament aquesta eufòria, no?, i aquest contentament de la directora, no?, que ha sigut el mateix, ens hagués dit que prenia nota i
ho
posava...
El departament era receptiu, però no posa els diners.
Ah, exacte. En el cas del Circell, doncs la petició per part de la directora va ser, doncs, escolta'm, tenim una escola doncs, que necessita una sèrie d'arranjaments, hi ha algunes coses que són estructurals, altres no ho són, veure en què se separa doncs, el que pugui ser responsabilitat de l'Ajuntament del que no és, li hem de donar un caire més, diguem, més atractiu a l'escola. També t'haig de dir que la mateixa directora deia si vols anem a diferents nuclis, no només del Penedès, sinó doncs més enllà de la comarca, i l'escola, doncs, la que teniu és preciosa. Pensem que és una escola a un sol nivell, una escola gran, amb unes vistes precioses, a més, doncs, enguany, amb una coberta que és un equipament municipal, que sempre explico el mateix, un equipament municipal que està cedit, però que això fa que sigui un lloc privilegiat. Però no és que vagin malament, senzillament, vull dir, al final el departament va prendre nota, com ja havia fet altres vegades, de dir, bé, ens ho posem, prenem nota. Què hem fet nosaltres? Doncs, a petició de la mateixa directora, és enviar una relació de totes aquelles coses que podrien arranjar i fer doncs, de l'escola que fos més atractiva, però perquè nosaltres també ho teníem recollit a través dels nostres tècnics, els quals des d'aquí doncs, vull agrair la feina que fan per tal doncs, de recollir totes aquestes peticions, perquè havíem demanat un recurs a la Diputació perquè ens expliqués, o sigui, perquè fes un informe d'una manera global. Perquè pensem que parlem des dels ventiladors, passant pels terres, hi ha un parell d'aules on el terra està bufat, o doncs on en el passadís hi ha unes rajoles que es van haver de canviar i no són del mateix color, per tant, de les que hi ha, sinó que fa una mica de mal efecte, no? Però vull dir, no passa res, però no són les òptimes. Alguna finestra que no tenca, unes goteres. Pensem que és cert...
Però són treballs que hauria de fer el departament.
Alguns són estructurals i d'altres sí que els hauria d'assumir l'Ajuntament. El que passa és que nosaltres, per un tema de coherència... Està bé que l'Ajuntament vegi què s'hauria de fer a tota l'escola. I després, a partir d'aquí, que és el que vam acordar amb la directora dels serveis territorials, era una mica, o sigui, fer una tria, no? Què li toca al departament, què li toca a l'Ajuntament. Jo sí que vaig posar de manifest a la mateixa directora dels serveis territorials és que nosaltres apostem per l'educació, per l'ensenyament, i li vaig tornar a recordar la xifra que a més d'un li esgarrifa, però estem ratllant els 900.000 euros de partides a les escoles.
Ara caldrà esperar a veure com es va detallant i traslladant aquestes peticions concretes de millora de l'equipament de l'escola Circell de Moja al departament i la corresponent resposta oficial al retorn de les impressions del departament a la pròpia escola i a l'Ajuntament d'Olèrdola. Pel que fa a la coberta de la pista de l'altra escola d'Olèrdola, la de Sant Pere Molant, de l'escola Orsa Muntaner, ja podem confirmar que l'Ajuntament va avançant en la posada en marxa del que són els preparatius d'aquest projecte, i és que aquesta mateixa setmana s'ha confirmat que el projecte es donarà a conèixer, es presentarà públicament. Primer l'ha elaborat un estudi professional, un primer projecte a més d'una possibilitat que es donarà a conèixer a la comunitat educativa, al Consell Escolar i al conjunt dels integrants de la comunitat educativa de l'escola Rosa Muntaner, i en un acte públic que ja té data aquesta mateixa setmana, aquest divendres, dia 20 de febrer, es convoca a les 7 de la tarda al gimnàs de l'escola Rosa Muntaner. Durant aquest acte obert a tothom, a tota la ciutadania, es podran saber els detalls de la solució tècnica, més d'una en algun cas que plantegen aquest equip d'arquitectes, de professionals, per fer compatible l'aprofitament del sol i també els usos que pot donar pel poble, també per la pròpia escola com a refugi climàtic, disposar d'un espai cobert com aquest. Insistim, ja l'acte convocat per aquest divendres a les 7 de la tarda al gimnàs de l'escola Rosa Muntaner per donar a conèixer aquest projecte de la coberta de la pista de Sant Pere Molanta.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Amb Rosalía i aquesta perla, una de les cançons que més agrada del seu Lux. Arribarem a 11:15, escoltem com va el dia a l'Alt i al Baix Penedès i seguim parlant de vent i de Figueres amb Tom Vilarrubias.
Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, tan bien psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la, no lo devolverá, salva la perdida, es su especialidad, la lealtad y la fidelidad, es un idioma que nunca entenderá.
Ara són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem per explicar-vos que han desmantellat una plantació de marihuana en una nau industrial al Baix Penedès. Els Mossos d'Esquadra van intervenir més de 1.000 plantes i 300 cabdells en el dispositiu policial. Els Mossos han detingut un jove de 21 anys, de Llorenç del Penedès, com a presumpt autor d'un delicte contra la salut pública. També se l'investiga per defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. A l'Escorcoll, fet el 4 de febrer en una nau d'un polígon industrial, els agents van intervenir 1.092 plantes de marihuana i 319 grams de cabdells secs. El valor estimat al mercat il·lícit superaria els 100.000 euros. La investigació es va iniciar a finals de 2025 després de detectar una possible plantació interior. Les vigilàncies van permetre comprovar un moviment constant de persones i un consum elèctric desproporcionat. Tècnics especialitzats van confirmar una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica. Els agents també van desmantellar una instal·lació de cultiu d'alta complexitat valorada en prop de 60.000 euros. Segons la policia, la infraestructura i la quantitat de droga apunten a una activitat vinculada a un grup criminal. La investigació, doncs, continua oberta i no es descarten noves detencions. I el Sindicat Agrari Unió de Pagesos ha presentat el programa a les eleccions agràries, prioritzant temes com ara el relleu generacional o els preus remuneradors per la pagesia. Unió de Pagesos ha presentat en roda de premsa a Vilafranca aquest programa per les eleccions agràries del proper 27 de febrer amb la presència de diversos coordinadors comarcals de l'àrea metropolitana. El programa recull diverses reivindicacions, com ara mesures per uns preus remuneradors per la pagesia professional o per garantir el relleu generacional. Sobre aquesta qüestió en parlava, per exemple, el coordinador comarcal de l'Alt Penedès, Ferran Carbó, que és de lluny dels més joves que encapçalen les llistes en aquestes eleccions a Unió de Pagesos. Altres demandes que fa el sindicat són la preservació de l'espai agrari, una gestió definitiva pels danys de fauna cinegètica, una nova planificació de regadius i reutilització de l'aigua o nous ajuts per impulsar el conreu de la vinya. Unió de Pagesos també rebutja macroprojectes com ara l'agroparc i demana la posada en marxa del pla sectorial agrari i que el sosteniment de la renda per la nova PAC se centri en la tasca de la pagesia professional, entre altres qüestions. Dir-vos, d'altra banda, que el foraster visita Castellví de la Marca. Castellví serà protagonista del capítol del programa El Foraster d'avui dilluns, produït per Brutal Media i emès per TV3. La missió té lloc a partir de les 10 d'aquesta nit. El projecte es va iniciar el mes d'abril, quan la productora es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Castellví de la Marca amb la proposta. Quim Masferrer i el seu equip van visitar el municipi durant 3 jornades del passat mes de juny i el dia 4 de juliol es van registrar al local de la Societat de la Munia i davant de gairebé 400 persones la gala que s'emetrà per televisió avui. Durant els 50 minuts que dura el programa, Masferrer conversa a través de 8 entrevistes amb diferents veïns i veïnes de tot el municipi. El Castellot, imatge emblemàtica del municipi, també serà un dels protagonistes i també visitarà algunes botigues del municipi, conversarà amb pagesos i fins i tot s'atrevirà amb el Carcross. I us comentem, d'altra banda, que el dia 8 de març tindrà lloc la 7a cursa de la dona a Subirats. Subirats celebrarà el dia 8 de març, el proper diumenge 8 de març, aquesta 7a edició de la cursa de la dona, amb sortida i arribada a la plaça gran de la urbanització La Muntanya Rodona, en el marc del Dia Internacional de les Dones. La prova es podrà fer caminant, corrent o com a voluntària i ofereix dos recorreguts per camins de l'entorn, un de 6 quilòmetres i un de 9 quilòmetres. La inscripció inclou una samarreta que es pot triar en el model recte o entallat i, habitualment, amb aigua i fruita a l'arribada. El preu comporta també un donatiu solidari de 3 euros destinat a l'Associació Ginesta, grup de suport a les dones amb càncer de mama. Les inscripcions es tancaran el dijous, dia 5 de març, o en arribar als 300 participants. La talla de la samarreta es podrà escollir fins al dia 26 de febrer. La participació està oberta a totes les edats, tot i que les menors de 14 anys han d'anar acompanyades o presentar autorització. La cursa no tindrà classificacions ni control de temps. La jornada començarà amb la recollida de samarretes a 8:45 del matí i fins a 9:45, seguida d'una sessió d'escalfament. I la sortida està prevista per les 10 del matí del mateix dia 8 de març, diumenge, en concret, i a les 11:45 es farà la sessió d'estiraments.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
És dilluns i, com passa cada 15 dies, parlem de jardineria amb el Tom Vilarrubias. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui som afortunades de tenir-te perquè, amb tants fenòmens en dansa, deus anar de corcoll, però ens dediques una estoneta i deixem que et pregunti així d'entrada, que no serà la qüestió d'avui, però el vent ha fet mal, ha fet destrosses, s'ha endut arbres...
No, a veure, el tema, penso jo, és que, com que ja portem tants desastres... Per exemple, es va assolir un rècord de vent, no?
Sí, mira, a Vilafranca, 103 km per hora, el mateix que va bufar a Guardiola, que és un lloc on tradicionalment fa molt de vent.
Clar, però a tots aquests llocs, el 2009 ja va caure tot el que havia de caure. Llavors, sí, hi ha hagut desastres, però coses bastant puntuals. No ha sigut com el 2009, que vam tenir sis mesos de feina de treure arbres, i a les urbanitzacions, doncs, havent vist el que va passar, doncs ja molta gent ja va treure els pins de les cases. Val? Què passa? Normalment, quan un bosc, o un pi és un arbre que funciona en conjunt, no funciona com a individu. Els arbres no funcionen com individus.
Aïlladament,
funcionen...
no?
Exacte. Aleshores, si mirem un bosc, o mirem, per exemple, això és fàcil, te'n vas a la costa, i veus que els pins que toquen més a la costa tenen una forma, i tot va agafant una forma aerodinàmica per poder aguantar
l'embestida del vent, no?
L'embestida del vent. Aleshores, què passa? Molta gent es feia la casa, agafava, tallava quatre pins, ficava la casa al mig, i llavors... Tot això que feia com que un aguantava l'altre es va transformar, doncs, en que caia el pi i com amb efecte dòmino, doncs, rum! Era aquelles llengües d'aire que queia un i ja llavors caien tots els altres. Aquesta vegada jo, de moment, pel que he vist, a part d'alguna cosa puntual, el pont del Vall Formosa, que l'han tallat, que han anat els bombers... I després aquí
a l'Hospital de Vilafranca...
No l'he vist, aquest.
Han sortit les plaques solars. Ha caigut una teulada...
No, però això a mi... Jo faig els
no
arbres.
És del teu gremi. No és del teu gremi. No, algun arbre.
El que sí que hem de donar raó, val? I crec que és important, amb els que diuen que allò del canvi climàtic és algo cíclic. Perquè cada 15 dies... Tornem a començar amb un marrón. Sí que és cíclic, sí. Per què no para?
És
quan ha passat una, torna una
quan
altra.
Quan et refàs una mica, exacte, hi ha un altre fenomen en dansa, no?
Exacte. Quin és l'últim fenomen?
Aigua.
Fa quan?
Re.
Pues són cicles de 15 dies. Cada 15
3
dies
setmanes.
Tenim un puraco que te flipes. Les nevades de fa 15 dies allà al centre de... Que quan jo duia 30 quilòmetres amb cadenes, perquè al matí a mi em van dir no, pots anar-hi tranquil·lament. Quan ja duia 30 quilòmetres amb cadenes, llavors em va arribar l'avís d'emergència. Però bé, no entrarem en això. Entrarem en el tema de que, sí, això és cíclic. Cada 15 dies hi ha un pollastre. I no tonto, val? Vull dir, el tema de l'aigua, ostres, Andalusia, han pillat... Vale? És cíclic.
Una barbaritat, sí.
Exacte.
Sí.
Quan no és aquí, és allà. Quan no és un all, és una ceba. I així anem. I ja està. Bé, sí, a mi com a feina, jo ja no dono més a l'abast. No puc assolir ja. Si em truquen que li ha caigut una branca del pi, li donaré el telèfon d'algú que li dirà absolutament el mateix.
Esteu desbordats.
Estem desbordats. No hi ha gent per treballar de jardiner. Quan ve algú de treballar de jardiner, els 15 dies et diu això no és per mi. I aleshores, doncs, ja veurem com acaba això, perquè cada vegada hi ha més jardinets, cada vegada hi ha més jardins, cada vegada hi ha més feina, cada vegada hi ha més coses, cada vegada hi ha més gent que fa jardins i no els vol mantenir, i llavors et truca gent que et diu escolta'm, corre, vine, que no sé què. Bueno, truca'm el que tu va fer. Ah, bueno, és que diu que no pot. Pues... així estem.
Al cap del carrer.
Està. Exacte.
Però avui volem parlar de la figuera.
Sí, 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 no, no, no.
Va, fa uns dies ja vam estar abordant els diferents fenòmens meteorològics i com afectaven. Avui parlem de la figuera.
Sí, 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 perquè a més m'agrada. M'agrada perquè m'agradaria fer com una mica de monogràfic d'arbres que diríem d'així, que en diem mediterrans, mediterranis. Val? I avui parlarem de la figuera i el pròxim dia que puguem, si no hi ha un desastre nuclear, parlarem de l'olivera.
Si seguim tots aquí.
Si seguim tots aquí i si no se'ns emporta el vent. Val? Aleshores, la figuera.
N'hi havia moltes més abans de figueres, quan jo era petita. Moltes més que ara, no? S'han tallat moltes.
Sí, perquè està com una mica endemoniau. Saps? Vull dir, moltes vegades, escolta'm, tenim una figuera, s'ha d'arrencar. Bueno. Clar, resulta que abans aquí a Vilafranca, per exemple, en un pati em van fer anar a veure una olivera. Evidentment, què passava? Moltes cases...
Olivera sobretot... o figuera?
Ai, figuera, perdó. Aleshores, què passava? Que moltes cases, sobretot del Poble Nou, eren cases de perfil baix, per dir-ne, no? Baixetes, de dos pisos, que darrere hi havia un pati on hi tenien un hort, on hi havia, doncs, diguéssim, espai, que la gent ho tenia així. Perquè, a més, a darrere aquestes cases, doncs, moltes vegades hi tenien animals, hi tenien gallines, hi tenien un porquet, hi tenien conills, hi tenien un hort. No és l'exemple de Cal Gallina, però sí que aniríem a una mica que tot al voltant de Cal Gallina són cases. Val? I aleshores, evidentment, això que devien ser, doncs, a principis de segle, mitjans de...
De l'anterior.
De l'anterior, exacte. Doncs la gent plantava una figuera, perquè una figuera era un arbre guapo, perquè donava les figues i, a més, per menjar els porcs. Val? Vull dir, és un arbre que funciona, és un arbre fàcil, però, clar, d'això fa 100 anys, no? Llavors, ara trobes la figuera de fa 100 anys, ja no són patis, sinó que s'ha tirat, el de costat ha fet un pàrquing, l'altre ha fet un no sé què, s'ha perdut totes aquestes illes verdes i s'ha transformat, doncs, que tens tot construït amb un senyor que ha conservat la figuera i que està aixecant amb les arrels tot el pati que hi havia al costat. I sí, realment, s'estan tallant moltes, val? Igualment, encara en queden i encara n'hi han.
I tu vols reivindicar-la?
Sí, 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 perquè és un arbre guai, és un arbre maco. Sí, que hi ha allò de que no et pots dormir la becaina sota la figuera, val? Però bé, això ja entrem en altres temes. La figuera és de la família del ficus, saps? Els ficus aquells que tenim a casa, el ficus benjamina, el ficus aquest de fulla grossa... Però si ens hi fixem, on brota la figuera, fa el filet aquell, la punxa aquella, que és la mateixa que fan els ficus, a part de que com a flor i com a diguem-ne, com a fruita, també és bastant semblant a la fruita que fan. De fet, són de la mateixa família. Aleshores, provinent de l'Àsia Menor, val? I que juntament amb la palmera, la vinya i l'olivera, són dels cultius arboris més importants, diguéssim, de les primeres civilitzacions mediterrànies. Aleshores, la figuera es cultiva, l'entenem nosaltres, o com més a prop ho tenim, és per la figa, per menjar figues, per les figues. Val? Que ha estat, la figa ha sigut una fruita molt important, tant per la cultura, diguéssim, del porc, per donar a menjar als porcs, com per l'alimentació humana. El pa de figa, tot això es conservava fàcil i era una manera de tenir sucre. Val? Aleshores, tal era la importància que, per exemple, a Mallorca, època preturística, sovint, quan compraves o llogaves un camp, val, et t'obligaven a plantar figueres.
Per decret.
Per decret. És a dir, per exemple, contracte d'arrendament de les Sitges del 1714 i posa plantaràs 4 figueres, val? Pel terreno que estàs llogant.
Segle XVIII.
Sí, sí, clar.
Hem anat una mica enrere.
Sí, 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 no és allò d'aquí del poble.
Molt abans del boom turístic.
Exacte, sí. Sí. Aleshores, Bé, què passa? La figuera fa unes arrels fortes amb un gran poder de penetració, val? I llavors què passa? Que aquestes arrels, antigament, quan es construïen les fosses escèptiques, les canalitzacions per les clavegueres, moltes cases tenien dipòsits, tenien sitges. Clar, l'arrel aquesta entrava allà a tope. Ara que les canonades són de plàstic, això ja no passa. I amb l'arribada del formigón armado encara passa menys. Clar, a vegades et trobaves que s'embossava una claveguera i veies l'arrel i a dintre, en un lloc hi havia un poro i una arrel d'un mil·límetre
que havia aconseguit passar.
Passava. I de partir de l'arrel d'aquell mil·límetre s'eixamplava i feia una cavallera de 4 o 5 metres de llarg.
Amb això és punyetera, la figuera.
Sí, sí, sí.
Tu pots tallar i ella segueix fent...
Te la lia. I després, per eliminar-la, és molt, 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 molt difícil. Molt difícil.
Per tant, pensa-t'ho bé abans de plantar-ne una.
Home, clar, però això sempre... Ja hem parlat a vegades...
Del
disseny i de saber el que estàs fent, val? Aleshores, té un tronc torçut, amb molta branca i una escorça llisa de color de cendra i delicada. Les branques, quan broten, creixen longitudinalment molt llarg i llavors el que fa és que amb el pes acabin penjant com un paraigües, que això és el que li dona el rotllo.
L'encant, no? És la gràcia.
Exacte, però què passa? Que com que la cultivem per... És una planta molt bèstia, vull dir, molt, molt com tu diria, molt... Té molta energia, per dir-ho d'una manera. Energia em refereixo a que creix, té un creixement potent, és forta, és tiramilles.
Vigorosa.
Aquí és la paraula. És molt vigorosa. I aleshores, perquè faci forces figues, s'ha d'espodassar bastant. A part de que, clar, amb aquesta vigorositat, si se'ns fan les figues a 4, 5 metres o 6 metres d'altura,
No hi arribem. No les catem.
Aleshores, clar, se la talla. Té aquella vigorositat que quan brota torna a treure aquell brot gruixut i fort, que són els xupons que en diem, que tiren cap amunt i que ens desmunta una mica. Però si tenim espai, ostres, una figuera podem aconseguir tenir un arbre guapo. Guapo. Què passa? El problema, perquè diu que no dormis a sota una figuera.
Per què?
Això podria ser per dues coses. Perquè, com que és tan vigorós, el que és la fusta no és resistent. No fa una fusta. Si et fas un tamboret amb una fusta de figuera...
No durarà gaire.
Clar, no duraràs gaire. Duraràs gaire.
Aniràs per terra.
Aleshores, cap la possibilitat de que es pugui trencar una branca i et caigui a sobre. Però, a part de tot, la figuera fa un làtex, que és... molt, molt, molt...
Empipador.
Empipador, bueno, és al·lèrgic.
És corrosiu.
Bueno, és de tot.
Sí, sí.
De fet, per exemple, però jo no convido a ningú a fer-ho, val? Per les berrugues, una goteta de llet de figuera.
Ho has provat?
Jo no.
Si tu no t'has no ho recomanem.
No. Jo no dic res més. No, perquè després diuen, aquest tio diu animalades, i pots liar la parda.
Això és sabidoria popular.
És sabidoria popular. Qui vulgui, jo no he dit res.
Diuen, la sabidoria popular
exacte.
Que va bé.
Que va bé per igual que allò de la cinta aïllant, però és un altre tema, això. Aleshores, la fusta és molt fluixa, i llavors es feia servir... pel centre dels bancs dels fusters, val? Per quan feien servir les coses que tallaven, si es passaven, com que es clavava la fusta de figuera, no se'ls hi feien ni se'ls hi mallaven les eines. Val? Inclús era una manera d'amortiguar els cops, val? Per no fer malbé les eines, sobretot els tallantors i tot això, i els ribots. Val? Es podreix molt fàcilment... I aleshores, quan crema, no, passa directament a cendra. Val?
No és bona per fer foc.
No. Sí que crema, però passa de flama a cendra, no fa carbó, no fa caliu. No és una llenya, diguem-ne, per agafar i...
Per tenir la casa calenta, eh?
Vale?
Olivera, sí.
Sí, llavors...
Ametller, també.
El fruit.
La figa.
Floreix pel maig, juny, val? I fa una inflorescència amb unes flors molt petites. Això ho havíem explicat aquí ja. Val? És a dir, la flor està a dintre de la figa.
Per tant, no la veiem.
No, és un aqueni. I llavors, la flor, quan obrim la figa, cada filament d'aquells blancs és una flor. I aleshores, perquè aquesta flor sigui fecundada, hi ha d'entrar una mosca que és només de les figueres, entrar dintre i va pol·linitzant.
Això ho havies explicat.
Vale? I fica els ous. Vull dir, allà neixen... És a dir, la figuera alimenta molt.
A tothom.
Ahí lo dejo. Aleshores, evidentment, doncs la figuera ve del sud-est asiàtic, s'ha adaptat molt bé al nostre clima, que tenim hiverns, diguem-ne, suaus.
Teníem.
Sí, tenim hiverns que no sabem com seran, i els estius són calorosos, val? I aleshores, no és exigent amb el terra, viu en qualsevol terra, en preferència dels calcaris, calents i rics en nutrients. Resisteix, la figuera resisteix molt bé les sequeres, però li agrada també la humitat, pel que dèiem de que necessita xitxa, val? Què passa? Que nosaltres aquí el que tenim és que quan ens plou, plou molt, teníem, plou, plovia molt, i llavors allò queda...
El
durant
subsol.
Uns dies queda molta humitat, però després se'n va, val? Aleshores... si es donen casos de que hi ha massa humitat i nutrients en l'excés, en el terra, les figues són més grosses i menys dolces. Val? I aleshores dificulta la conservació. Per tant, ens interessa poca humitat, que hi hagi aigua, però poca humitat, que faci calor i llavors es fa una figa bona.
Necessita, val?, alguna orientació, l'arbre?
L'arbre...
Has parlat del sol, del clima, de l'aigua...
Home, doncs que a quatre vents. Quatre vents. Sí, es posaven molt a les vinyes, se'n
sí.
Posaven molts, vull dir, sense problemes. Val? I aleshores, sobretot, tema podes. Si volem fruita, l'hem de pallissar, però si volem un arbre amb una forma de paraigües, amb una bona cúpula, que sigui guapo, que ens faci sombra, aleshores l'hem de deixar natural. Ens costarà agafar les figues, però sí que aleshores tenim allà una bona sombra. Però això passa una cosa, que hem parlat de que això floria cap al juny. I de juny a setembre, com fa les figues i fa tot això. Depèn de la varietat. Vol dir mosques. I vol dir que les figues cauen i que fan un bon pastitxo.
Clar.
Però, com hem anat veient sempre...
Però si està allà a la vinya,
no
quatre vents...
No es pot tenir tot. No, home, clar, clar. Però bé, com a arbre, jo trobo que és un arbre a recuperar. Igual que el garrofer... I, a veure, l'olivera de recuperar, diguem-ne, que no s'ha perdut. Però sí que és un arbre que és interessant a l'hora de plantar-ho i a l'hora de, com a símbol, perquè són arbres que no tenen un creixement gran. Pensem que estem fent jardins petits, val? Sí que la figuera creix més gran.
Si té terra,
clar,
com deia, però... més vigorosa, eh?
Sí, però per exemple, ara, amb una de les feines, els arquitectes em van dir que plantés uns arbres que a costat d'una casa, i llavors agafes i dius, escolta'm, aquest arbre d'altura màxima, vull dir, quan és adult, l'altura va de 20 a 40 metres. Diu, ah, només 20.
Només?
En un dia com avui, un arbre de 20 metres, passes per sota i te'n vas cantant Viva el rei. M'entens?
Sí, sí.
Perquè és una bèstia.
Clar.
En canvi, aquests arbres, una figuera, què t'agafarà? 8, 9 metres. Com a molt. Com a molt. Sí que es fa gran, gros, ràpid, però no passarà d'aquesta mida. Una olivera, si la deixem natural, què ens agafarà? 5, 4 metres d'altura. Clar, són arbres molt més interessants, són arbres que podem aconseguir fer un bon exemplar. No és un arbre que al cap de 2 anys o 3 anys haurem de començar amb una motosserra a tallar i a tallar i a tallar perquè se'ns en va de mare i perquè el dia que fa sol i tot és fantàstic, a sota l'arbre s'està divino de la muerte. Però quan comença a fer vent, bé, quan vens aquí a la ràdio, l'altre dia del vent, passaves per aquí baix, no sé...
Les oliveres.
El soroll. No les oliveres. El soroll que fa, m'entens? L'olivera no fa...
No, no,
fa
les soroll oliveres de vent. Són baixes, no són petites. Els,
però no
els arbres
que fa...
són molt alts.
Sí,
sí, que arriba la capçada aquí a la tercera planta. Sí, sí.
Sí. Por.
Vam estar distrets amb els cops de vent.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Doncs, Tom Vilarrubias, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, malgrat la feinada, reivindicant la figuera. Cuida't dels fenòmens meteorològics adversos i d'aquí 15 dies seguim.
Un bon casco. Val.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ara farem una petita pausa publicitària, un parell de minuts. Escoltarem el butlletí de notícies de les 11 i un cop ens posem al dia, tornem a l'antena del Penedès en xarxa amb el Pere Martí, que avui llança una pregunta interessant. Existeix la maldat humana? Pregunta que la humanitat s'està fent des de fa segles i tindrem resposta, ja ho veureu. A 11:45, flaix informatiu, última hora sobre l'Alt i el Baix Penedès i acabarem abordant la psicologia d'emergències amb la Montserrat Ferraró.